Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Sanitat plantejarà avui la vacunació dels menors entre 5 i 11 anys. Ho farà durant la Comissió de Salut Pública i després que l'Agència Europea del Medicament l'hagi avalat. El debat arriba en el moment en el que l'impacte de la sisena onada i l'expansió de la variant Omicron ha posat en guàrdia diversos països accelerant el procés de vacunació. Tot i això, bon balanç d'ocupació durant la primera part del pont, amb xifres que s'acosten a les anteriors a la pandèmia, sobretot en destinacions de muntanya. El turisme rural i les fires, com les de la Vet de l'Espinalbes, han estat també reclams indiscutibles per a molts visitants. I la restauració de Girona valora en positiu l'entrada en vigor del certificat Covid, sobretot després de l'enrenou que va provocar el primer intent de posar-lo en marxa. El vicepresident de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier García, admet, però, que tot plegat suposa feina extra pels cambrers. Escoltem-lo.
L'actitud de la gent és molt positiva i realment sí que ens porta algun mal de cap a l'hora de rebre els clients quan entren als nostres locals, però l'actitud i la posada en marxa ha estat positiva. Els mals de cap són les cues, el fet de que el cambrer hagi de supervisar cada persona que entra al passaport Covid, sobretot en bars i cafeteries, no tant en restaurants, que potser està més acotat a l'aforament, però sí en bars i cafeteries on hi ha molt de volum i sobretot aquest dia.
Xavier García també ha admès que l'entrada en vigor del passaport no ha fet perdre la clientela. Al contrari, tothom qui tenia ganes d'anar als bars i restaurants ha fet mans i mànigues per tenir el passaport a mà. I l'Ajuntament de Vilassar de Mar ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'un matrimoni gran en un incendi al seu pis. La quarantena de veïns evacuats van poder tornar a casa mentre s'investiguen les causes del foc. I també us expliquem que la Covid ha afectat i ha agreujat les malalties mentals. Una de les que més ha notat l'augment han sigut els trastorns alimentaris, que ho ha fet en un 25%. Marina Pérez Got, Ràdio Ciutat de Tarragona.
La psicòloga especialista i membre del Col·legi de Psicologia de la Demarcació de Tarragona, Inés Raigón, ha explicat a què es pot deure això.
Però crec que el fet de que s'hagi avançat tant, és a dir, que si comenci cada cop en edats més primerenques, pot estar degut a les exposicions, per exemple, a les xarxes socials, al soledat dels nens, a la falta de límits, falta de supervisió, cada cop més pressió de l'entorn social, mediàtic.
La psicòloga comenta que cada cop aquests problemes es desperten en edats més primerenques, dels 8 als 9 anys, quan abans començaven dels 12 als 13. A més, cal destacar que a l'estat espanyol afecten entre un 4 i un 5% dels adolescents. Raigón recorda que aquests trastorns només són la punta de l'iceberg i que quan apareixen vol dir que hi ha altres problemes.
I en esports, en bàsquet, el Baxi Manresa juga avui a Polònia, a la pista de l'Stahl Strof, en la cinquena jornada de la Champions, la tercera competició continental sense pressió. L'equip bagenc vol mantenir-se invicte a la competició europea i està classificat pel top 16 de la Basketball Champions League. El partit començarà a 6:45 de la tarda. I també és en marxa la segona edició del Llobregat Open Chess, que es fa a Castelldefels. El mestre dels escacs, Anatoli Karpov, va visitar el passat dissabte el prestigiós torneig d'escacs que finalitza demà, després d'haver estat cancel·lat el 2020 a causa de la pandèmia. Enguany ha donat el tret de sortida amb un gran nivell i importants experts d'aquest esport. L'última ronda jugarà demà a les 10 del matí, on està en joc un total de 25.000 euros en premis. I a punt ràpid del temps, el cel s'anirà tapant fins a quedar tot molt ennuvolat. Avui, cota de neu que començarà al voltant dels 1.600 metres i que anirà baixant de cara a la mitjanit.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. És clar, si és que a l'escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 7 de desembre. Ahir era festiu, demà és festiu i tenim aquest pont raro pel mig. I avui nosaltres també farem un programa especial. Com veieu, hem començat una horeta més tard, però no us preocupeu, perquè tindrem molt de contingut. Això sí, he donat via lliure als nostres col·laboradors i avui volem repassar algunes de les seccions més destacades d'aquesta temporada. I començarem amb la Montse Castanyo, amb la seva paraula de gironina i amb aquest concepte del temps. Què és el temps? Doncs avui ho descobrirem. També parlarem de salut amb el doctor Prat, que diu a veure què hem de tenir a casa, quina farmaciola hem de tenir a casa. Ens en donarà tots els detalls. I acabarem amb el guaita que tenim i amb en Sergi Corral, que diu que avui anirem de l'escull a la cuina. Parlarem de peixos de roca i a veure si també ens ensenya com els hem de cuinar. Tot això i alguna sorpreseta més és el que ens espera en aquesta propera hora de programa. Ara mateix engeguem l'aigüera.
Paraula de gironina, amb Montse Castanyo.
El temps, allò tan relatiu. No entenc la teoria de la relativitat. Sovint aquests conceptes estan tan lluny de mi com ho pugui estar Saturn i qualsevol dels seus anells. Les ciències acostumen a ser per a mi conceptes abstractes, fins i tot la matemàtica exacta. Doncs us he de dir que si, per exemple, la xifra a sumar té més de dos dígits, el cervell se m'esborrona i sóc incapaç de fer un càlcul mental mig decent. No em passa així amb les lletres que apareixen al meu cervell a la velocitat de la llum, ara sí, i se m'acumulen de tal manera que la llengua no dona l'abast, i agraeixo la bona pensada del pare de regalar-me aquella Olivetti Lettera 32 de ferro colat, o pesava com si ho fos, i de color verd oliva que ara llueix a l'entradeta del pis del meu nebot al barri de Gràcia de Barcelona. Com es teclejava llavors amb aquell soroll d'oficinista embogit que quan acabaves haguessis picat de mans, tiqui, 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 tiqui. Tres, tres. El que us deia, no entenc la teoria de la relativitat, però el que sí que us puc dir, perquè ho he comprovat empíricament, és que, relatiu o no, el temps vola a la velocitat de la llum i que aquesta ja pot ser cara ja, segons la majoria dels mortals, i invariable, segons Einstein, que en el meu cas la llum i amb ella la successió dels mesos i dels anys se m'accelera de tal manera que els minuts són segons i ja us podeu imaginar per el que em doia. Per a res. I de vegades penso que només és a mi que em vola el temps. Montse, que tothom té temps, reina. Perquè veig gent que passeja, sí, sí, i que fa ioga davant el mar. Heu sentit bé? Ioga davant el mar. O van al súper amb temps per llegir la composició dels productes. Us imagineu? Amb temps per llegir la composició dels productes. I jo, doncs, què voleu que us digui? Que vaig sempre amb la llengua fora, que vaig de corcoll, que no m'atrapo, que vaig en dansa, que no paro en torreta. Expressions molt refinades que amaguen totes elles un gruller anar de cul, que és com vaig en realitat, maquillant-me davant el retrovisor, fent-me les celles mentre s'obre el semàfor, aixugant-me el cabell mentre em rento les dents. Així que, si mai us diuen que el temps és un degoteig exactament mil·limètric per a tothom, separat en tres moments que anomenem passat, present i futur, discrepeu, que la ciència no en sap res, que el temps és un sospir i que ara, que pràcticament som a Nadal i el temps refresca, matarem el gall i torrarem la cresta. Peto aquí.
Ràdio Bascada, 107.6 FM.
Són les 11 i 10 minuts del matí i, com us he dit a l'inici d'aquesta segona hora, avui ens visita el doctor Prat per parlar d'aquesta farmaciola que tots tenim a casa. Però la tenim bé, aquesta farmaciola, o què hi hem de tenir dins d'aquesta farmaciola? Doncs qui té tots els detalls és ell mateix. Doctor Prat, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I què fem amb les farmacioles a casa? Acumulem moltes coses dins de les farmacioles de casa.
Es fan verdaders disbarats.
Sí? M'encanta. Què vols dir que fem realment disbarats?
Ja, la gent va acumulant allà a la farmacia. La farmacia, bueno, va acumula de tot. I allò que han quedat algun producte que no hem acabat de prendre, la gent que els antibiòtics que no se'ls acaba de prendre bé, que no sé què, aquella pomada, aquelles coses que després ja ni se'n recorden per què eren, les guarden allà totes allà dintre la caixa. Caixa, armari... Normalment, a vegades, quan vas a fer un domicili, els hi preguntes, on teniu la formació? Perquè moltes vegades no cal receptar res. Perquè, bueno, l'altra cosa és que després la meitat de les coses estan caducades.
Sí, clar, això passa sovint, eh? Perfecte, doncs anem a parlar d'aquesta farmaciola. Què hi hem de tenir a dins d'aquesta farmaciola?
Ja, clar, si és una persona que pren medicació crònica, normalment la lògica és que tingui una caixa de reserva. No com a casa, a vegades hem vist en cases particulars que tenen 70... Una casa teníem 73 caixes de medicaments de reserva.
73 caixes?
73 caixes.
Se t'han caducat, abans no te les has de prendre.
Bueno, doncs, clar, això és un problema una mica complicat, perquè la recepta electrònica, que pels metges ha sigut una gran sort, però, esclar, hi ha el problema que si no es dosifica molt bé, llavors pot ser que aquell producte en sobri una mica, no? I llavors el pacient, quan va a la farmàcia, li donen... No, ja surt, bueno, esclar, però llavors ho va acumulant a casa, en lloc de dir-li, no el necessito.
Perquè encara tinc 15 dies de medicament, o el que sigui,
dies,
no?
Encara tinc dues caixes noves a casa per començar, que potser en tenim per 2 mesos o 3 mesos. Doncs ho van acumulant. I, esclar, per exemple, hi ha productes, ara pensem en productes de tiroides, que la caixa porta 100 pastilles.
Val.
Clar, 100 pastilles, una diària, són 3 mesos. Si en tens 3 o 4 caixes, vol dir que tens tractament per tot l'any. No cal, vull dir, arribar a aquestes coses. Vull dir, amb una caixa, perquè potser després... pel motiu que sigui, t'han de canviar la dosificació i després resulta que has de llançar les altres caixes. Vull dir, mal acunyat cèntim, mal acunyat tot, plegat,
tot.
Perquè ho paguem entre tots, tot això.
I parlaves de la recepta electrònica aparegut, ara ja vas amb la teva targeta.
Vas amb la targeta, això ha sigut...
Ho vaig descobrir abans d'ahir, això.
Sí, això ha sigut, diguem-ne, l'avantatge, per dir d'alguna manera, de la pandèmia que hem tingut, que finalment, amb la lectura només del codi de barres de la teva targeta sanitària, ja tens accés a la prescripció del metge.
Uh-huh.
Això ha sigut... O sigui, una cosa d'aquelles que es podia haver fet fa temps...
Fa anys, sí.
Doncs s'ha tingut de fer ara corre cuita perquè, esclar, no podem anar al CAP, no podem anar a fer... És que anar a fer... Vinc a renovar la recepta. Clar, això, dius, bueno, vull dir, truqui, si m'ha caducat, doncs segueixis amb la medicació.
Bé, doncs mira, la pandèmia alguna cosa bona ens ha portat.
Sí, tristament.
A l'igual que poder, doncs, també trucar i que t'atinguin, o
sí,
un mail i que t'atinguin, coses que abans no passaven, no?
Bueno, això...
No hi entrarem en detalls, no, vale.
No, perquè, clar... Sí que, o sigui, hi ha visites que es poden fer no presencials, sí. Però hi ha moltes que s'han de fer presencials, perquè a vegades només veure la cara del pacient ja saps per allà on van els tiros.
Uh-huh.
No que sàpigues el diagnòstic, però ja veus si està groc, ja
clar.
Veus que té un problema de fetge. O no serà de fetge, però serà por ahí. Llavors dius, home, és que estic cansat. Bueno, no, que està cansat perquè té alguna més. Clar, perquè, no, és com estem a la primavera, tens astènia primaveral. Home, no. Vull dir que a mi m'agrada veure la cara dels pacients.
Jo estic totalment d'acord, però gestions que s'han facilitat.
Hi ha gestions que es poden fer molt fàcilment i això ha vingut per quedar-se. Molt cal vol dir que, però no tota, una tal per cent. Però no anàvem pas per aquí.
Entrem a la farmaciola. Què hem de tenir sí o sí a la farmaciola de casa?
Els medicaments crònics que hem de prendre habitualment, aquests n'hem de tenir, doncs els que estem prenguent, i a vegades, doncs, si queden poques pastilles, doncs han d'anar a la farmàcia a buscar la recepta nova, ja està, vull dir, la caixa nova, això no hi té cap problema. Però els medicaments bàsics que podem tenir a casa, doncs seria una cosa per... Bueno, primer de tot, un termòmetre.
Sí.
Que no és un medicament, però que és un aparell, que això és molt útil, perquè, clar, no sé si tinc febre o no tinc febre, posa't el termòmetre. Home, no en tinc, no. Ja, hem de tenir un termòmetre. Els de mercuri ja no existeixen. Ara tots
ja no existeixen?
No, estan prohibits, perquè com contamina molt el mercuri, doncs llavors hem passat a termòmetres d'aquests digitals que porten pila, però la pila s'ha de reciclar adequadament, perquè també, si no, també contaminen molt. Vull dir que això... Llavors, un medicament bàsic que es pot tenir a casa és el paracetamol. Que no se'n pot fer abús, tampoc, perquè, esclar, hi ha gent que al dematí diu, mira, em prego un paracetamol i així ja sí que vaig tot bé tot el dia.
No, ens automediquem, sisplau, no?
Sisplau, diguem, si tens mal de cap, si tens una mica de febre, una cosa d'aquest tipus, dius, bueno, vale, o tens cruiximents que has fet massa exercici, em fa mal tot, bueno, em prego un paracetamol, vale, però vull dir, no més. Llavors, el paracetamol, clar, si tenim mainada, doncs haurem de tenir presentacions adaptades per mainada, i si som gent més gran, doncs també... Perquè, clar, ara hi ha el costum de prendre el paracetamol com més millor, saps? Ara anem a 1.000.
I...
No, el paracetamol, no, hi ha, també hi ha el de 300, hi ha el de 650, hi ha el de 1.000. Vull dir, el de 1.000 es pot partir, com el qual també es pot fer de 500. Vull dir que a vegades dius, oita, no, com més millor, home, no. Vull dir que les coses han de ser comptades i previstes i pensar que, doncs, tots els medicaments tenen efectes secundaris.
Uh-huh.
El paracetamol també en pot tenir.
Com quins? Per exemple?
Per exemple, mal d'estómac.
Val.
Vull dir que, clar, hi ha persones que no el toleren bé. Sabem que a partir de 3 grams, una persona adulta, a partir de 3 grams, és tòxic, el paracetamol, i pot provocar alteracions de fetge si es pren massa sovint. Amb el qual, esclar, sí que ho fem servir fins a 3 grams, però no ho fem servir més. Però llavors ja diuen, no, jo me'n prenc un cada 4 hores. Clar, un cada 4 hores, si multipliques, són 6 per 4, 24, són 6 grams, vull dir, això és tòxic.
M'agrada la teva visió de metge, perquè, clar, jo com a ciutadana, diguéssim, ah, mira, si un paracetamol, potser ni mi paro mirada si és de 1.000, de 200 o de...
Ah, no, clar.
Vull dir que, clar, és diferent, A vegades faltaria potser també coneixements mèdics una mica...
No. Jo crec que ens falta tots una mica de sentit comú.
Val, també.
No, sí, i llegint-se les coses i pensar una mica les coses, perquè hi ha persones... O sigui, no és ser metge o no, és pensar una mica què és el que estàs fent, no? Llavors, per exemple, ens llegim... Ara estem molt preocupats tots amb la vacuna d'AstraZeneca.
Sí.
Però no ens hem llegit mai les contraindicacions del paracetamol o de l'ibuprofeno.
Exacte.
I sabem que això pot provocar molts problemes. Però aquí, com és l'habitual, és el de cada dia, això ja no en parlem. O de l'aspirina. Vull dir que, clar, l'aspirina, per exemple, ara l'aspirina està contraindicada en mainada menys de 18 anys.
Menys de 18 anys?
Sí, està contraindicada perquè provoca una sèrie d'unes certes malalties. Però... Clar, sabem que en els grans també una aspirina provoca una petita hemorràgia d'estómac. Llavors, bueno, ja... Però això, com no ni ens llegim el prospecte, perquè això no ens interessa, perquè com és el de tota la vida,
sí.
Ja hi som. No. Vull dir, hem de ser serios. Qualsevol mèdic, o sigui, ja, qualsevol actuació mèdica té efectes secundaris.
Això ho hem de tenir clar.
Això ho hem de tenir clar. O sigui, el sol fet d'anar al cap ja té efectes secundaris. No, és broma, però vull dir que qualsevol interacció amb metges... Qualsevol que allò de dir, fes això, fes això altre, fem uns anàlisis... clar, o sigui, són, tot el que siguin intervencions sobre la persona, clar, una punxada, bueno, fa mal, però pot provocar un hematoma, encara que fem un anàlisi de sang, encara que estigui molt ben indicat, però sabem que això pot tenir unes conseqüències, pot passar unes coses, vull dir, això s'ha de tenir sempre clar, passa que, com són tan poc freqüents moltes coses d'aquestes, ni hi pensem. Però vull dir, tot això s'ha de tenir clar.
Doncs posem els punts sobre les is, sí. I no ens automediquem, conservem bé i conservem amb la caixa, no? Segurament,
bueno,
també.
Clar, aquesta és l'altra cosa important. Conservar els medicaments a la seva caixa, amb el seu prospecte, i per la persona que estava prenguent i per què ho estava prenguent. Per exemple, hi ha un medicament que és l'amoxicilina, tothom ho coneix pel Clamoxil.
Sí, és antibiòtic, això.
És antibiòtic. Mira, tinc mal de coll, me'n prenc un. Home, no. Si tens mal de coll, prens un caramel d'eucalipto, o si no, prens un paracetamol.
Sí.
Però no passem d'aquí. Si t'has de passar d'aquí, o si veus que et trobes molt malament, que tens febre, doncs per consulta el teu metge, que et diran si tens angina, si no tens angina, si tens una faringitis, i amb què s'ha de fer. Però és clar, un antibiòtic no fa baixar la febre ni fa aquestes coses, vull dir...
I en general es fa mal ús dels antibiòtics, perquè
es
és allò...
Es fa molt mal ús.
S'ha de fer uns dies concrets i s'ha de complir, per molt que ja et trobis bé,
ah,
no?
Exacte.
Que això
llavors...
és algo, ah, mira, ara ja em trobo bé, Déu,
per
no?
Per això llavors que aquells restos de medicament a casa i sí. Que la gent se'ls va prenguent així, mira, tu, això, dic, una faringitis, pren un antibiòtic, home, no. Vull dir, si tens una faringitis, es curarà sola. Ja és una cosa vírica, no? Els antibiòtics no necessiten per res. Els medicaments els hem de guardar en un lloc sec i fosc.
Sec i fosc, per tant...
Això vol dir ni al lavabo ni a la cuina.
Al lavabo no?
No.
I a la cuina tampoc?
Tampoc.
Trobem alguna casa on no es guardi a cap d'aquests dos llocs?
Costa.
Costa, no?
El normal és guardar-los en una habitació, en un armari, que sigui en un lloc que tota la família sàpiga on són, perquè si algú els necessita sàpiga allà on tot poden anar a buscar, i que no estiguin a l'alçada de les criatures. Això és
important.
Molt important. Perquè vull dir que... I l'altra cosa, per exemple, són les pastilles de dormir, que la gent normalment té a la tauleta de nit.
Sí.
I si en aquella casa hi ha criatures, clar, el normal és que la criatura remeni. I algun dia pot prendre's una pastilla d'aquestes tranquil·lament, perquè hi ha àvies, per exemple, que això que se'n prenen mitja, deixen l'altra mitja per allà, llavors la criatura arriba per allà, doncs la xupa, i després quin susto tenim, perquè clar, la criatura, pobret...
Ja, no està preparat per aquest medicament
no
i no se l'ha de prendre per res.
Ah, exacte, llavors, clar, vull dir, pot quedar adormit, pot... Bueno, llavors tothom corre perquè no saps què ha passat, no? Perquè si ho veus, no t'espantes, però si no ho has vist, t'espantes una estona, eh?
Estàs dient coses molt òbvies i alhora que em fa pensar que segurament molta gent fa imprudències en aquest
bueno,
sentit,
aquestes
eh?
Coses com els he vist, llavors per això els ho dic, perquè m'hi he trobat en situacions d'aquestes i passes un mal rato. Després, mira, ha sigut un susto, no ha passat res, vale, però vull dir que aquestes coses s'han de tenir molt en compte. Els medicaments bàsics per tenir a casa, això, un analgèsic, un paracetamol o ibuprofeno, això depèn ja, si us han indicat una vegada al metge, doncs ja sabeu què és el que us va bé. I jo no diria gaire res més. Després podem posar les picades, per exemple. No? Perquè
sí.
Això ara vindrà l'època d'estiu de les picades, doncs hi ha gent que fa servir allò l'afterbite, aquell amoníac per treure la picor, o algun tipus de pomada que podem tenir, i punto. Una cosa que va molt bé, pot anar bé també, és una pomada per les cremades.
El Silvaderma.
per exemple. Sí, sobretot aquestes cremades de la planxa, aquestes cremades del forn, aquestes cremades, del... cremades petites, perquè si tens una cremada grossa, més te'n al cap. No, deixa't de... I no t'hi posis pomades, només el que has de fer és posar aigua freda de l'aixeta perquè allò es refredi, perquè si no, continua cremant. A vegades, per exemple, l'oli, clar, si no el treus de seguida, aquell oli calent, acaba cremant. O,
per tant, et fa una ferida més profunda.
Fa una ferida més profunda i llavors el que has de fer és aigua freda sota l'aixeta i allò ben refredat, refredat, i si veus que és una cremada, que no és allò que hagi quedat vermell o més, o que fa una ampolleta petita, bueno, això ja saps que es curarà. No, no, allò que s'ha emportat la pell i això ja pot anar cap al cap, que ja et diran que és el que has de fer, i no hi, no hi toquis ni posis pomades ni posis res, per posar una tovallola neta i anar cap allà i punto.
Ens podem perjudicar fins i tot.
Sí, potser, perquè llavors s'ha de treure la pomada.
Val.
I, llavors,
I
pla,
fa mal.
I fa mal.
I fa mal.
Llavors, una cosa que podem tenir també és un desinfectant per les ferides, aquestes superficials, la cristalmina o la povidona iodada. Hi ha gent que és al·lèrgica al iodo, llavors això no es aconsella posar-hi el betadine típic, no? Llavors posar cristalmina. Gasses, per exemple, i llavors tenir unes tiretes o una cosa, o un espeladrap, però si, bueno, si et fas un petit tall o una rascada, doncs tapar-ho i ja està. Una cosa molt important que a vegades ens descuidem és l'aigua i sabó.
Sí.
A vegades vas pel carrer, o remenes al jardí, o remenes una planta, vas brut de terra, un tall, que el primer de tot és rentar-te, treure tota la porqueria.
Pas número 1.
Pas número 1, sí, aigua i sabó, perquè és clar... Si no hi ha porqueria, no hi ha menys perill d'infecció. Com més porqueria hi hagi, més perill d'infecció hi ha. Vull dir, això, aigua i sabó és... bueno, ara ja ho heu vist tots fent servir l'alcohol hidrogel aquest perquè, com a desinfectant, que no contraindica l'ús d'aigua i sabó, perquè o sigui, això es fa servir per quan no pots fer servir l'aigua i sabó. Llavors, quan arribes a casa, rentes bé les mans amb aigua i sabó i notes que, bueno, que les mans t'ho agraeixen molt.
I depèn quin gel et fiquis, has d'anar-te-les a rentar amb aigua i sabó darrere, perquè si no se't queden els dits enganxats.
Però vull dir que això no treu l'aigua i sabó, eh? Vull dir que...
Home,
per fer-ne via, això.
Ara que parlem de la pandèmia, és cert que també hem augmentat en higiene una mica tots la importància de rentar-se les mans, crec que mai havia estat tan present.
I el fet de portar mascareta ens està estalviant moltes altres malalties que han disminuït molt, degut a portar mascareta.
Com quines? Com la grip, per exemple?
Com la grip, com les bronquitis, la gent gran, per exemple, la bronquiolitis dels infants, el Sant Joan de Déu,
sí?
Tenien comptat en un trimestre 1.500 casos de bronquiolitis i aquest any han baixat a 600.
Uau! Vull dir que... Més de la meitat.
Sí, quasi la tercera part. És espectacular el fet que les mesures aquestes higièniques que ens semblen molt pesades, és veritat, però... han anat molt bé per moltes altres malalties. El tema de bronquitis, per exemple, a l'Hospital de Figueres ha disminuït moltíssim els ingressos per problemes bronquials, perquè, clar, el portar la mascareta ens evita els virus, microbis, vull dir, aquestes coses, és curiós, però, bueno, és el benefici que n'hem tret, que no sé si, bueno, no sé si compensa.
Entre cometes, deixem-ho així,
ah, exacte, sí.
Per tant, coses bàsiques. Hem fet una mica de repàs de coses bàsiques que hem de tenir.
Sí.
L'aigua oxigenada en seria una?
Jo no l'aconsello, perquè
no?
es toba molt les ferides.
Ah, mira, tota la vida netejant-me amb aigua oxigenada.
Sí, a veure, veus una cosa que te aconsello és el cotó.
Val?
Perquè el cotó deixa molts de pèls, deixa fils. En canvi, la gassa com és de cotó, pots fer servir per rascar, però en canvi, si fas servir el cotó, o poses en una ferida de cotó, queda allà enganxat, queda... No, això... queda una mica cotxinàs. Gas, o sigui, el cotó el fem servir bàsicament per... o per fer bandatges, que també es podia fer servir, o per allò quan has de posar una injecció, per fer servir el cotó quan la pell és neta, fregar una mica com antisèptic amb l'alcohol i ja està, o que es fa servir cel·lulosa també ara, perquè, bueno, per evitar el cotó.
I tenim la farmàcia a la casa i el que passa és que se'ns acumulen coses.
Sí,
això, bueno, vol dir que necessita una revisió de tant en tant, aquesta farmàcia.
Aquesta farmàcia s'ha de revisar cada 6 mesos o cada 12 mesos, vull dir, depèn del que tinguem allà. Tenir només el més bàsic, tot el que no necessitem, portar-ho a la farmàcia, que tenia un punt que es diu SIGRE, que SIGRE vol dir és un sistema integral de gestió i recollida d'envasos. Els hi hem de portar amb el seu envàs original, amb el seu prospecte, amb tot, perquè a partir d'aquí ho reciclen tot. I llavors això, o sigui, l'avantatge que té és que actualment, fa 2 anys, es van recollir 4 tonelades 600.000 quilos de medicaments.
Uau, a Catalunya.
A Catalunya, no, a tot Espanya.
A tot Espanya.
Això és un centre, això està centralitzat, es recicla, o sigui, tot el que sigui paper es reciclarà per un costat, el que és plàstic per un altre, i els medicaments, els que són tòxics, també van per un costat, i els que no són tòxics també van per un altre. Llavors, dic, perquè això és molt important des del punt de vista tant mediambiental, perquè clar, tot això són, són contaminants i importants, moltes vegades, i també el sociosanitari, perquè clar, això ens evita, o sigui, evitar l'acumulació de medicaments a les cases, evitar que la gent pugui tenir intoxicacions per medicaments caducats o per prendre medicament que no toca. I una cosa important també aquí a dir és el... això m'ha passat a dalt abans, que amb això dels genèrics, que moltes vegades vas a una farmàcia i tenen un tipus de genèric, una marca comercial d'aquest genèric.
Sí.
Vas a una altra farmàcia i tenen una altra marca comercial d'aquest genèric. Tot i que sigui el mateix, amb certes persones això de canviar-los a la caixa porta confusió.
Val.
I llavors hem d'evitar, o no sé com, però que tinguem sempre les coses més clares possibles, perquè, clar, a vegades parles del gelocatil i parles del paracetamol, i és el mateix. Però, és clar, això hi ha persones que no... Que
la
no
caixa la veus diferent, la, no la, és aquella caixa,
la caixa,
no?
La caixa és diferent, i a vegades, no, com no comprenem això del genèric, el nom comercial i el nom genèric, vull dir, a vegades tenim un verdader problema amb això, eh?
I...
Això les farmàcies tenen un punt,
sí,
un punt de
recollida.
De recollida de medicaments, els porteu allà, bueno, quan vulgueu, els tenen allà a la casa. El mateix servei que els hi reparteix els medicaments a, la, a les farmàcies, els recull, amb el qual això no té cap cost. Vull dir que això és un servei, vull dir que la, o sigui, el mateix servei, no té cap cost ambiental. Vull dir,
ho fa el propi distribuïdor.
El propi distribuïdor es recull i després es reciclen. Vull dir, això és un gran què.
Perfecte, doncs ja tenim aquí tota la, la farmació. Hi ha algun altre lloc en aquesta vida que haguem de portar sempre algun medicament a sobre?
Bueno, sempre que viatgem hem de portar els medicaments que necessitem. Si volem marxar de vacances i marxem a l'estranger, si marxem per Europa no hi ha problema perquè els medicaments són els mateixos,
sí,
bàsicament. Però si volem anar a països, que ara això de les vacances està una mica fumut amb això de la pandèmia. Però quan viatgem a països tropicals o països d'aquest tipus, llavors hem de passar per medicina tropical de l'Hospital, per exemple, de Santa Caterina, de Girona, o per l'Hospital d'Olot, que tenen els centres de medicina tropical, i llavors ells diran quina medicació hem de prendre en cas de viatjar, si hem de prendre medicació pel paludisme, si hem de prendre, si ens han de vacunar de la malària... Això és una altra cosa. Això que la gent està molt escandalitzada que per viatjar ens puguin demanar la vacuna del Covid.
Sí.
Però ningú s'escandalitza que per anar segons quins països, si no et vacunes de la malària, no
entres.
Tampoc
entres. Sí,
vull dir que ja, jo ho trobo, bueno, que si això és una solució, doncs hem de passar-hi tots. Perquè per la malària, arribes al país, no porta res, es vacuna o se n'entorna. Vull dir, no tens pas cap alternativa. Eh?
És perquè sent massiu i perquè la vacuna, clar, és tot tan
sí,
així,
no,
però
ja...
clar, que portem anys posant-nos vacunes i fent-ne servir, com
exacte,
ja dius, per viatjar i per altres
i
coses.
I les vacunes, els criatures, a partir de 2 mesos ja els comencem a vacunar. I fan reaccions, i es troben malament, i fan febre, vull dir que, bueno, que això ja és, bueno.
Però gràcies a això, doncs, no tenim altres malalties,
no tenim altres malalties. Per exemple, la poliomielitis és una malaltia que, gràcies a Déu, no veus criatures afectades de poliomielitis.
Veus, jo no sé ni què és, per tant, bona senyal,
bueno,
no?
Bona senyal, i tant. Llavors, per exemple, en el cotxe, clar, diu, bueno, se pot portar una... allò que abans tots els cotxes portaven una espècie de farmaciola petita.
Sí.
Que hi havia el cotó... unes gasses, un espeladrap, unes estisores, una ampolla d'alcohol i una ampolleta d'aigua oxigenada, això que deies tu. Què passa? Que això, clar, com el deixes ja dintre el cotxe, el deixes el cotxe al sol, està a 50, 60, 70 graus, aquell pot arribar a ple estiu, aquell espeladrap queda fet malbé, les coses... Bueno, és un...
Has dit un lloc sec i fosc,
sí,
no?
I fresc.
I fresc.
Clar, el cotxe no et reuneix cap condició d'aquestes. Aleshores, clar, dius, bueno, jo, en veritat, jo no em porto cap de botiquín al cotxe. Perquè, clar, un botiquín així petit, i aquestes coses bàsiques que pots portar, és més normal que si de cas portis alguna cosa, portis en la maleta, o portis a la butxaca de la jaqueta, portis un paracetamol, o portis alguna cosa. Si vas amb cotxe i tens un accident, no cal que t'amoïnis del botiquín, perquè no et servirà pas de res. I si vas en cotxe i surts i caus per un... Bueno, allò, patines, caus, et fas un pelat al nas o un pelat a les mans, bueno, doncs jo tornaria l'aigua i sabó per començar, i després, si t'has fet gaire mal, doncs en un centre de salut, perquè, clar, clar, és molt difícil portar tota una farmaciola pensant en el que et pot passar a la vida.
Sí, clar, pot passar qualsevol cosa, sí,
pot passar,
sí,
qualsevol,
clar,
cosa, llavors dius, ja, una farmaciola per portar un mínim, això, un desinfectant, gases i tirites, bueno, sí, pots portar-los, però vull dir, no gaire res més, perquè a més saps que ho has de revisar, que no te'n recordaràs, que ho tens allà posat, i ho poses allà en aquella calaix que hi guardes els papers del cotxe, I allò...
A la guantera, allà.
A la guantera, que allò t'agafa unes temperatures fenomenals. Bueno, i tot el que és plàstic, tot això es fa malbé de seguida amb temperatures altes. Llavors, jo sempre recomano el mínim possible i revisar-ho i tenir cuidado. I si els medicaments, ja sé que tenen data de caducitat i n'hem de fer cas. Tot i així, tenen 6 mesos més de validesa.
Val, això t'anava a preguntar, perquè clar, si tu vas amb els ibuprofens a dins el bolso que els has tret de la caixa, sí, perquè només vols portar, allò no posa la data, és la caixa que posa.
Sí, que posa la data, sí. En el marge, amb un marge, aquests blisters, que se'n diu, porten la data de caducitat amb un marge.
Ah, oito! Sí, ja he descobert una cosa nova avui.
Passa que costa de veure, eh? Vull dir que els que portem ulleres a vegades
allò
hem de fer...
D'allunyar-se o apropar-se, depèn de què tinguis, no?
Sí, però bueno, no, vull dir, però... O sigui, si veus que avui té jo... Bueno, vull dir, pot ser que tingui mal de cap o pot ser que estaré 3 dies fora... Que, bueno, doncs també porto... O te poso en la maleta, no? I te poso una queixada de paracetamol i punto. Ja està. O a vegades, per exemple, la gent que viatja molt, que segons quins països vas, que pots agafar coses de diarrea. No, bueno, vale.
Sí.
Me'n porto d'un antidiarreic. Però d'un mes, si has de viatjar. No, si tinc cagarrines a casa, em prenc un antidiarreic. No, no. Si tens cagarrines a casa, deixa que surti. Sí, sí.
Que et farà un favor, home, que farà, que per alguna cosa ho estàs traient.
Clar, que et curaràs més de pressa, que no pas començar a prendre el Fortasec, que és el més conegut.
Sí.
Prenc, ui, és que tenia diarrea i m'he pres un Fortasec. No, perquè després, al cap de mitja hora, al cap de 3 hores, tornaràs a tenir diarrea. I no, perquè el que, o sigui, el que t'ha fet mal a la panxa ha de sortir. Com més aviat surti, més aviat es curarà la diarrea.
Ai, que hem de prendre molta consciència,
molta consciència, que
ens en falta, eh?
Sí.
I que deies que tenen uns 6 mesos de validesa un cop passa la data.
Ah, això, sí, que ens hem anat d'una cosa a l'altra.
Però tot i així, vigilant sempre i respectant sempre aquestes dates,
no? Jo no els aconsello pas, o sigui, i a vegades hi ha persones que trobo, escolta, és que tinc el paracetamol, però em caduc ara, me'l prenc o no me'l prenc. Home, ho pots prendre, però tornes la caixa a la farmàcia i després agafes una de nova i ja està. Però vull dir, sabem que no ens farà mal durant aquests 6 mesos, però que, perquè clar, no, un medicament no pot ser que avui sigui bo i demà sigui dolent.
No, té una degradació, no?
Que el mes d'abril sigui bo i el mes de maig sigui dolent. Han d'estar garantitzats com a mínim 6 mesos més. Perquè, esclar, si no, fàcilment se'ns faria malbé, ens faria mal a tot,
sí.
O es podria fer malbé abans, no?
Llavors... És com els iogurts que es curen amb salut, diguéssim, no?
Exacte, exacte, sí. Llavors dius, oita, no, bueno, passa un mes, no passa res, te'l prens avui, i vas a la farmàcia demà o demà passat a buscar una altra caixa i ja s'ha acabat. Vull dir que no... O sigui, hem de ser curosos amb tot això. A més, si l'hem conservat bé és una cosa, si l'hem conservat malament és una altra. Clar, si aquell medicament el guardem a temperatures de més de 25-30 graus, es degradarà abans. En canvi, si el guardem a temperatura normal, en un armari que estigui ben endreçat, a certa alçada, perquè, ningú hi, perquè la mainada no ens hi arribi, clar, que el medicament pot durar més temps, inclús que els 6 mesos de caducitat, però no. O sigui, no està de pas d'això, eh? Però vull dir que si les coses ben fetes, sempre tenen millor.
I ens pot fer molt mal o simplement deixa de fer efecte aquest
medicament?
Normalment
el que deixen és de fer efecte.
Val.
Perden efectivitat. El medicament es va degradant per si sol i perd efectivitat. No, perquè fer mal... Bueno, per exemple, els xarops, una vegada oberts,
sí
que tenen una data de caducitat molt curta, que normalment és una setmana, 10 dies, i llavors s'han de llançar. Perquè normalment vol dir que es poden haver contaminat.
Val.
En canvi, si us hi fixeu, molts envasos avui en dia venen envasos amb monodosis, o sigui, el blister aquest. Perquè si no pot remenar el resto de pastilles, no es poden contaminar, no poden fer... Aquests envasos que venen, encara n'hi ha, eh? Que vénen, que surten totes les pastilles de cop, clar, què passa? Que a vegades te'n poses una a la mà i surten 3 o 4, el tornes a posar a dintre, clar, si no tens les mans ben netes i ben polit...
Ja has contaminat...
Vas embrutint les coses, vull dir, dius, no, vull dir, ja, millor que sigui tot monodosis i ja està.
Perquè ara pensava, clar, aquestes persones que es prenen tantes pastilles al dia, perquè hi ha molta gent que es pren moltíssimes pastilles al dia, a una part també de l'organització, aquestes caixetes que les vas muntant, aquestes aquí, aquestes això, això seria contraproduent en el sentit d'anar-les tocant o està bé per a nivell organitzatiu?
Això està molt bé per nivell organitzatiu i hi ha farmàcies que ja t'ho preparen ara, actualment.
Ah, sí? Està molt bé.
Preparen la medicació per 15 dies o per un mes, amb el qual t'estalvies molts d'embolics, sobretot en gent gran que no saben que no tenen ningú que els hi pugui preparar. Però el que passa és que, clar, o sigui, hem arribat a punt, o sigui, hi ha medicaments que sabem que són millor abans d'esmorzar, que són millors després d'esmorzar o de dinar, però amb persones grans, que això ja no ho poden entendre, fem això, aquestes caixes, no, això esmorzar, això dinar, això sopar, i això abans d'anar a dormir, per exemple, eh? Però ja no els hi tinguem abans o després, perquè la qüestió és que se'ls aprenguin.
Val.
Perdran efectivitat, però si no els aprenen és pitjor. Llavors dius, oita, no, i millor que sigui en caixa, perquè si no hi ha molta gent que es fa verders lius. Ara no me'n recordo si m'ho he pres o no m'ho he pres, ara no sé què, i llavors si és aquest sistema que ja ho tenen preparat, o aquest sistema que els hi prepara la farmàcia, que són És una caixa més grossa, però clar, és un carteró, per atendre'ns, no? I van pitjant el mira, això per esmorzar, pum, apreten, surten dues pastilles, doncs se'ls aprenen i s'ha acabat.
Doncs organització, que fa falta? La farmaciola fa... de casa, aneu-la cada mig any, aneu-la netejant, sí, tingueu-la imprescindible.
Mateix, si fem el canvi de temporada, no? Allò de primavera, estiu, estiu, hivern, doncs, bueno, dir...
Ja canviem l'armari de la roba.
Exacte, doncs canviem, revisem la farmaciola. I com menys coses hi tinguem, millor, perquè serà més sa i menys problemes de lius que podem tenir.
Doncs aquest és el resum d'avui amb aquest gran tema de la farmaciola que ens hi podríem passar tot el dia, Narcís, aquí parlant del tema. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ens veiem, ens retrobem d'aquí un mes.
Molt bé, Cristina, gràcies.
L'actualitat de l'escala al teu abast. El més calent és a l'Aigüera.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Ens disposem a parlar de medi ambient i per fer-ho fem amb el nostre col·laborador, en Sergi Corral. Benvingut, Sergi.
Igualment, molt bones.
I bé, avui m'has dit que vols parlar de l'escull a la cuina.
Sí, parlarem d'aquells habitants, d'aquells peixos que viuen en els fons de roca i que últimament tenen una volada en el món de la cuina bastant important.
Precisament tenim en marxa la campanya gastronòmica del peix de roca de Begur, que allà doncs, és molt apreciat.
Sí, i no allà, ja veurem com per diversos indrets.
Molt bé.
De moment anem a... No descobrirem res nou, no porto cap novetat ni científica ni ecològica dient que en els fons de roca tenen molta més diversitat d'espècies de peixos que no en els fons de sorra, que normalment acostumen a ser una mica més erms o una mica més estèrils, encara que hi ha material, eh?
Les gambes, peix, no? Per exemple, en els fons sorrencs
sí,
trobem...
Sí, més fangosos, més amb mecs mixtes, o els llenguados, els roms, altres espècies de peixos també de gran valor comercial. Però en aquestes espècies del fons de roca, en aquests fons, hi teníem espècies que fins ara eren prou desconegudes, però que últimament estan agafant certa rellevància al mercat. És aquell peix d'espina, que abans dèiem d'espina, que abans disgustava, perquè el peix d'espina no era molt...
Sempre passa, això de les espines és el gran hàndicap, eh?
Sí, sí, el peix, l'espina no ens agradava, però rosegar les costelletes de xai sí.
Sí, és cert.
És cert, aleshores, clar, les costelletes de xai és la carn més gustosa, no? O una de les carns, la que toca l'os, més gustosa.
Allà on hi ha la carn bona, eh?
Doncs en el peix igual, el peix més gustós és el peix d'espina.
Ah, doncs bona premissa, ja comencem bé, eh?
Seria l'equivalent, i tan equivalent de que avui en dia ens estem tornant a... que són espècies, una opció, podríem dir, gourmet. Anem a descobrir-ho per famílies.
Val, hi ha diverses famílies, de peixos de roca.
Això mateix.
Quina és la primera?
Començarem pels espàrids. És una de les famílies de peixos més ben representades a tota la Mediterrània i també als mars temperats i freds d'arreu del món. En el món hi tenim 125 espècies distribuïdes en 37 gèneres. O sigui, moltes espècies, és un grup molt comú, molt ampli.
A nivell de tot el món,
A nivell de tot el món. Destaquen per ser uns peixos de cos comprimit, fusiforme, és a dir, estilitzat, cap relativament gros i boca petita. Però boca sovint amb una peculiaritat, que estan armades d'una bona dentadura.
Són dels que et poden mossegar, eh?
Dels que et poden mossegar. Per què? Perquè està lligada a una alimentació a base de crustacis, de mol·lusc, un peix que menja musclos.
Per tant, tenen unes dents molt més potents que les nostres.
O similars.
Sí? Tu tenen... podries mossegar una closca de
musclo? Home, una closca de musclo em costaria. No, ja fas bé de dir-ho. Una closca de musclo costaria, però tenen sobretot uns queixals, uns molars molt importants que trituren tots aquests mol·luscs, no? I, per tant, un peix que mengi gambes, que mengi musclos, que mengi tallarines, que mengi garotes, no pot ser un peix dolent de cap de les maneres. Ha de tenir gust del marisc al qual menja. Per
home,
tant,
s'alimenta, diguéssim, de manera
no?
gourmet.
Poden viure en profunditats superiors als 200 metres de fondària, com per exemple un besuc, però ara anem a parlar sobretot d'aquells que viuen a profunditats més petites, pràcticament a tocar d'escull, a mig metre de fondària.
Els que podem trobar per aquí, si ens n'anem a pescar una mica a prop de roques, podríem dir?
Això mateix. Si ens anem a pescar en canya a prop de roques, si ens anem a tirar els galls, les xarxes, el tresmall a prop, els palangres, són espècies que s'agafen amb aquests arts de pesca. Tenim d'espècies molt apreciades i conegudes, com l'orada, el pagell, la mabra. Són espècies bastant conegudes en el món de les peixateries, o que sí que estem més habituats a trobar-nos. Però d'altres, no tant, com el déntol, la càntara, els sars, que són espècies que fins ara no estaven en aquest peix tan comercial, però que s'han descobert perquè són peixos d'entitat a part. Per exemple, un déntol pot arribar a superar els 8 a 9 quilos de peix.
Sí, sí, sí.
Són peixos molt grossos, amb carn molt gustosa, molt forta, molt ferma. Per tant, són peixos que normalment són per fer a la brasa, o al forn, o a la planxa.
Amb aquests no faríem suquets de peix, doncs?
Amb aquests no.
Val.
A veure,
no,
pots fer...
Perquè relacionarem l'escull i la cuina avui aquí,
pots fer un suquet de déntol, no? Es pot fer igualment, però, al meu entendre, són peixos que tot el seu potencial de gust queden cuinats de la manera més senzilla. Una miqueta d'oli, sal, pebre...
Volta i volta a la brasa.
Volta, volta i la brasa, i fantàstics.
I que agafarem gana, aquí, i... parlant d'això.
Ens anem cap a una altra família.
Vinga, quina és la segona?
Els serrànids.
Aquests... van per, més per sorra, no?
No, són una espècie estrictament habitant de fons rocosos. Són peixos també robustos, amb un cos menys comprimit que en el cas anterior, és a dir, més rodonet, o no, més ample que llarg, o més ample en aquest sentit, de cap gros, i aquí comencem a trobar un dels ingredients que associem al peix de roca. Les espines, tant a dintre del peix com a fora, com en el seu exterior.
Sí,
que no són cap altra cosa que una eina de protecció davant els depredadors.
És la seva arma de defensa, podríem dir.
Exacte. Són espines, en aquest cas, prominents al cap i a diferents parts del cos. La seva boca és grossa, a vegades desproporcionada en relació
a la resta del cos.
Les dents petites, i això és perquè s'alimenten engullint, engoleixen el peix que depreden.
Per tant, necessiten aquesta boca grossa, però no cal tant triturar-lo.
Exacte, per fins i tot succionar. L'arriben a succionar, pup, i se'l foten. Viuen també en mars temperats i càlids, també tropicals. En 71 gèneres distribuïts arreu del món. En aquest cas sí que trobem peixos amb molta més fondària, fins i tot superior a 1.000 metres de fondària, com en el cas de la xerna, però també... els que trobem aquí, els que tenim més accessible, serrans, vaques serranes, són peixos més a prop d'escull, el que estem descobrint avui, no?
I possiblement més desconeguts que els altres que ens has mencionat
més
anteriorment.
Exacte, més desconeguts. Ara n'hi ha un que és el peix per excel·lència.
El rei de la corona, quin és?
El rei de la corona, el mero.
El mero.
Hi ha una dita en castellà que diu de la mar el mero i de la tierra el cordero.
Ah, doncs mira, les mateixes costelletes,
doncs
eh?
Doncs les mateixes costelletes, per algú de tenir relació. Aviam, els serrans, per exemple, són menys coneguts, però fan una sopa de peix excel·lent, una sopa, uns fumets fantàstics, gairebé el millor que es pot fer. I, per exemple, la vaca serrana, que és una espècie d'aquí habitant entre els fons de roca, Posidònia, Pedrigolet, una mica... una fregida de vaca serranes és excel·lent. És un mero en miniatura, en podríem dir.
Val. Aquests són els que s'agafen espines i es fregeixen i se'ls mengen?
Això ho feien amb les anxoves.
Val. O sigui, no amb peixos tan grossos ni de cony,
eh? Amb peixos tan grossos no, perquè l'espina és molt forta. T'hi faries mal.
Val. Han de ser espines molt finetes, diguéssim.
Exacte, per no ser un faquir, o sigui, per no llestimar-se directament. Anem a fer un salt, una progressió més en això de les espines, i anem a una altra família, que són els escorpènids.
Ah, aquest ja em sona més.
Et sona més?
Sí.
Va.
Escórpora, aquest estaria aquí?
Ah, vas bé, sí? Vas, vinga, bé, vas va. Bé, vas bé. Continuem amb punxes, roques, espines. És una altra família de peix de roca per excel·lència. Són peixos encara més robustos, espinosos, amb el cap gros, boca també grossa. I sovint, una característica molt comuna d'aquesta família de peixos són els colors vermellosos.
Val.
Vermellós, marró vermellós, que van lligats en aquesta, en tota aquesta família. Tal i com passaven en l'anterior família, tenen dents petites, perquè també engulleixen. En general, peix de boca grossa, peix de dent petita. Norma general. Cacen a l'espera, amaguen d'una roca, i quan veu una gambeta, un peixet petit, bum, l'engulleixen, moltes vegades l'absorbeixen i ja se'l mengen, sencer.
Val,
per això...
Són perillosos, aquests,
són perillosos. Per això, si netegem moltes vegades escorpes o porall, fins i tot podem trobar peixets sencers dintre de la panxa, perquè els han engolit i després els digereixen a dintre.
I tu el pesques abans de que pobre tingui temps de fer la digestió,
Ah, això mateix.
Habiten... Estan en profunditat?
Sí, des de poca fondària, des d'arran, una escorpa te la pots trobar a un pam d'aigua, pràcticament, fins a 2.500 metres de profunditat.
Tu dius escorpa.
Escorpa.
Que és l'escòrpora, també.
Sí.
Val, són dues maneres diferents de dir-ho, eh?
Exacte. Aquí és una... Escorpa, bàsicament, és una denominació més escalenca, en podríem dir, o més empordanesa. Suposo que altres viles de l'Empordà també la tenen, no? Però és més curtet, és la paraula... Ens ho fem més fàcil.
Aquell llenguatge propi, que tenim aquí a l'Escala i que, per exemple, en Jordi Piqué doncs, ja ens explica moltes vegades amb aquestes paraules exclusives.
Oh, i tant. Tenim 43 gèneres distribuïts per tots els mars del món, càlids, temperats i freds. Són gèneres, una distribució, una família molt cosmopolita. La característica més remarcable és que una gran proporció d'aquestes espècies són verinoses o molt verinoses.
Pel consum o en el cas doncs, que et mossegui?
No, que et mossegui, que et punxi.
Que et punxi.
Les punxes, sí.
Que amb les dentetes petites no fan pas gaire mal.
No, però si et punxa una escòrpora, l'escorpa està connectada a glàndules de verí i aleshores fa mal. Són peixos verinosos. A altres llocs del món inclús trobem encara més verinosos, sobretot a mars tropicals. Les aigües càlides normalment donen una potència, una mica més de potència al verí dels peixos.
Per tant, a l'hora de pescar aquestes espècies s'han de tenir coses en compte.
Precaució a manipular-les. Sempre agafar-la de la boca i de la part inferior de la boca. De la mandíbula inferior,
sí,
de la part inferior.
Que no et pugui mossegar.
Que no et pugui mossegar, l'agafes així i amb això no et farà res, mai et farà res. I si vols l'agafes i amb unes estisores li treus les altres espines a l'hora de netejar-la. Mai agafar-la pel cos, ni amb un drap, ni amb una tovalló, ni amb res.
El verí pot passar igualment.
La punxa travessa igualment i et pot picar igualment, tant viva com morta. Per tant, sempre de la boca per manipular-la. I un cop tinguem tallades totes les espines, aleshores l'obrim la tripa i la netegem. Per tant, secret.
Avui estem fent classe mediambiental i també de cuina,
Sí, aquí
amb en Sergi
també
Corral,
de cuina.
Amb aquests escorpènids,
Exacte.
Que estem...
Aviam, tampoc direm cap secret si una de les espècies més volada últimament, més valorada, és el cap-roig.
Sí,
el cap-roig.
És cert.
Ve d'una valoració, o sigui, ve, quasi era molt més típica de les Illes Balears, que allà té una volada, tant en pesca com en cuina, realment impressionant, i a mica l'hem anat adaptat aquí. Va dir que té un preu a mercat bastant elevat dintre d'aquesta tipologia dels peixos i està molt valorada, inclús per feta a la brasa fregida, es fa fregida també, perquè són peixos ja grossos, poden superar el quilo, els 2 quilos de pes. Altres espècies, com per exemple les escorpes més petites, són peixos molt apreciats també per sopes i suquets.
Molt bé, doncs aquests escorpènids, aquesta tercera família que estem descobrint aquí en aquesta secció mediambiental i de cuina que estem fet, però tenim encara més famílies per descobrir.
Acabarem amb la família dels làbrids. Els làbrids, passem de les punxes als colors, passem a un peix molt més amable, molt més vistós.
Aquest no ens punxa.
Colorit. No, algun pot punxar, algun sí, però en aquest cas no tenen verí, no ens hem de preocupar, només protegir-nos de que alguna espina no ens faci mal. Els làbrids és una família àmpliament distribuïda, en aquest cas per mars tropicals i temperats.
Necessiten més calor ara.
Necessiten més caloreta. En tenim de moltes mides, des de la mida d'una anxoveta, mida petita, fins a espècies tropicals que poden sobrepassar els 40-50 quilos de pes i més d'un metre de llarg.
Doncs sí que és una família amb molta variabilitat a dintre.
Molta variabilitat. Estan estretament lligats als fons de roca i de corall. I S'alimenten de petits crustacis i mol·luscs, normalment, també. En tenim 60 gèneres i més de 500 espècies arreu del món. És una de les famílies de peixos més diversa, és amb més diversitat. Quan veiem el típic documental del escull de corall,
sí,
molts dels peixos que surten són de la família dels làbrids, per exemple. Per posar un exemple clar. Però potser és de les menys representades a les peixateries de casa nostra.
Perquè no agraden? Perquè no tenen sortida comercial?
No tenen sortida comercial, no tenen molta tradició, però sí que dintre seu trobem molts peixos amb una cultura, amb una forta cultura popular, que sí que a nivell de poble o a nivell de la terra sí que tenen sortida. Per
com
exemple,
quins?
Ens trobem un de molt conegut a les Illes Balears, que s'ha començat a introduir, és el raó o el llorito. Aquest, fem una mica l'excepció, perquè evita la sorra, no evita l'escull, és el que és gairebé dels únics làbrids que se'n va cap enfora, i és una espècie molt, molt, molt apreciada, fins i tot té temporada de veda a les Illes Balears, que no es pot pescar, i arriba a preus superiors als 100 euros al quilo.
Carai!
Per tant, ens n'anem...
I les gambes, això, gairebé.
Amb un peixet de categoria. És un peixet petit, de la mida d'una sardina, pràcticament, una miqueta més. Peixet petit, de color rosadet, sense escata, té una escata molt, molt, molt fineta, però que fregit és una delicatessa.
Una delícia, que típica de les Illes Balears.
Aquí, a l'escala, són molt típiques les guiules, també se'n diuen julioles, julivies, tenen molts noms. Les guiules fregides, fregidetes, també és un peix molt apreciat, que no troba comercialització. Antigament s'agafava molt amb jumbines, que era com una...
aquelles nanses.
Nanses de bímet, que matxacaves garotes i altres coses dintre de la jumbina, i s'agafaven guiules i serrans, per exemple. Era típic. I una fregida d'això amb un gotet de vi blanc...
Esplèndid.
Extraordinari.
Esplèndid, sí.
I a Galícia, per exemple, tenen debilitat per uns làbrids una mica més grossos, els que aquí anomenem petards i porquets, que ja són una mica més, allà els anomenen pintos i maragotes.
Per què passa això amb les espècies de peixos? Són moltes les espècies que tenen com moltes denominacions diferents segons la zona. Aquí, per exemple, si mirem al llarg del litoral català, moltíssimes, una mateixa espècie es pot dir de quatre o cinc maneres diferents.
Sí, perquè forma part és com els vents, o com els núvols, o com el d'allò, és toponímia popular, toponímia local, de pàtria xica. Aquests, els pintos i les maragotes, que sí que poden fer fins i tot més d'un quilo o de dos quilos de pes, són una mica més grandets, a Galícia són molt apreciats, a Galícia i el Cantàbric. Aquí, no tant. També tenim algun representant del mateix, petards d'aquests, per exemple, el tornegre o tormassot o la grívia, que són peixos molt bons, però en aquest cas aquí als mercats no els trobem tant. Sí que n'he vist, per exemple, a Balears també, al mercat del peix de Maó en vaig veure.
També pot ser, no?, que siguin espècies que potser no són tan comunes tampoc, ja no comercialment, sinó que costen més de trobar a l'hora de pescar.
Costen una miqueta més de pescar perquè són menys o estan molt encovades a forats, molt... Bé...
Ja els has d'anar a buscar, diguéssim,
expressament.
Allò. Sí.
I ens hem deixat moltes bales al tinter, els rogers, els llobarros, els corballs, els congres, les morenes, moltes més espècies d'aquí, també, d'arran d'escull, que també estan agafant molta volada. El gall de Sant Pere, també, que és una espècie molt i molt preuada actualment i que fa uns anys tampoc es coneixia pas gaire ni tenia gaire valor, però que actualment tenen un valor molt important.
Doncs aquestes són les diverses famílies que trobem de peixos de roca que, com deies, són preuades a nivell culinari, a nivell gastronòmic, però que encara ens falta una mica de coneixement,
Sí.
Doncs per tots ens passa, no? Quan anem a la peixateria sí, i això com ho cuino, no? O què faig amb això? Aquí hem d'impulsar, i mira, precisament el Consell Comarcal del Baix Empordà, juntament amb el Galb Costa Brava, han engegat ara un projecte per als menjadors escolars per introduir aquest peix, per formar sobretot monitors els alumnes, perquè si no hi ha coneixement, Sergi, malament anem. Per això també era interessant avui fer aquesta secció.
I tant, i també ajudaria que els preus també fossin una mica més accessibles d'aquestes espècies, perquè espècies que es venen a una mitjana entre 25 i 50 euros al quilo, Això sí que hi ha molt sector de la població que tampoc està
no és per totes les butxaques, està clar. Però clar, això ja també té un preu pel pescador.
Ah, exacte, també. És una roda. És una roda.
El problema és que quan arriba el consumidor potser ha passat ja per masses mans,
eh? Això mateix. Això mateix. I també no podem deixar de reivindicar que l'augment de demanda de totes aquestes espècies i la pujada del seu preu no han de ser pas incompatibles amb una pesca sostenible, tant professional com recreativa, de les dues bandes. Tant professional amb els pescadors que s'hi dediquen, que ja són arts, precisament els arts d'aquí de la costa, que acostumen a ser bastant responsables, però també de la pesca recreativa, que també això és molt important, respectant talles mínimes, èpoques de cria, hàbitats protegits, etc.
Sí, perquè precisament els pescadors professionals es queixen sovint de les restriccions que se'ls hi posen ells i després de la banda ampla que es dona als pescadors recreatius. Per tant, trobar aquest equilibri entre les dues parts. Doncs mira, ja hem descobert aquestes famílies, aquestes quatre famílies que són els espàrids, els serrànids, els escorpènids i els làbrids i doncs totes aquestes meravelles culinàries que trobem a dins d'aquestes famílies. Sergi Corral, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem pròximament.
Ens hi tornem a veure.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Doncs molt interessant el que ens ha costat en Sergi Corral i ara si tanquem l'aigüera i ho fem amb un dels temes que sonarà segur aquest Nadal i que porta molts Nadals sonant, aquest gran tema col·lectiu, Quan somrius. Ens acomiadem demà festiu, però dijous tornem al peu del canó. Adeu, família!
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant record, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat, és Nadal. El meu cor, quan somrius content de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Quan t'aixeques és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú, són petits detalls tot el que em queda. jersei un cabell llarg. Vas dir que mai més tornaries. Qui havia de dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat? És Nadal, el teu cor, quan somric content de veure, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço al teu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia. Les encén el teu somriure quan et parlo amb el cor.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana,